Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Aquest curs 2025-2026 els mòbils estaran prohibits fins al final de quart d'ESO. Això, juntament amb l'auge de la IA, són dos dels reptes als quals hauran de fer front des dels instituts, també els de Sant Cugat, i refer les seves normatives per tal d'adaptar-se. Des de l'Institut Joaquim Aplà i Ferreres expliquen que aquest últim cas, el de la intel·ligència artificial, és un debat que els ha esclatat a les aules i els ha obligat a replantejar les activitats que encarreguen els seus alumnes. Escoltem Eva Miró, coordinadora pedagògica del centre.
Quan es detecta un plagi, sobretot en treballs escrits, el que sí que hem posat per normativa és que cal fer una entrevista amb l'alumne. Si tu l'utilitzes per dir, dona'm fonts bibliogràfiques, aporta'm estudis, dius, bueno, ho estàs utilitzant com a eina i ho referencies, cap problema. El problema és quan directament ho copies i ho fas passar per teu, no? Per producció teva pròpia. Aquí sí que la sanció és directa i és un zero, és un suspès.
Més coses. Les obres de la coberta de la Biblioteca Central Gabriel Ferrater començaran aquest dilluns, 15 de setembre, segons ha comunicat l'Ajuntament, unes obres que, si tot va segons el previst, permetran que l'equipament reobri les portes la segona quinzena d'octubre. Recordem que la Biblioteca Gabriel Ferrater està tancada des de divendres 27 de juny, quan es va desprendre part del sostre de l'equipament, perquè fa les activitats que s'havien de dur a terme en aquesta Biblioteca Central s'han cancel·lat, excepte els clubs de lectura, que s'han reubicat a la Biblioteca de Mirasol, Marta Pessarrodona, a la de Volpelleres, Miquel Vall i també al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Aquestes dues biblioteques, la de Mirasol i la de Volpelleres, continuaran amb l'horari ampliat. I a tot això, demà és 11 de setembre i amb actes, els actes de la Diada Nacional, de la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, ja comencen aquest mateix dimecres, amb activitats que van més enllà d'aquest 11 de setembre. Una conferència de l'escriptor Vicenç Villatoro, també que va ser, en aquest cas, ahir, actes polítics de Junts i de la CUP i de la Marxa de Torxes i organitzada per entitats independentistes precedeixen, volíem dir, els actes institucionals, que tindran lloc aquest dijous tant a Vallureix com a Sant Cugat. Aquest dimecres, en aquest cas, com cada any torna la Marxa de Torxes, organitzada per Òmnium Cultural, l'ANC i el Consell Local per la República. El recorregut començarà a 8:45 del vespre a la plaça de Rafael Casanova i recorrerà al centre de la ciutat fins a arribar a la plaça de l'1 d'octubre. Junts per Sant Cugat organitza un concert de veneres a la plaça de Barcelona amb els Nois de l'Eixida sobre l'escenari a partir de 9:45 de la nit, com dèiem, a la plaça de Barcelona, i per la seva banda la CUP Arran i Endavant fan el seu acte polític a la plaça de l'OM a 8:45. Serà moment per a les intervencions de polítiques, de membres de les diferents agrupacions organitzadores. Una hora més després tindrà lloc un sopar solidari que destinarà tots els beneficis a Gaza. A 9:45 de la nit, a la punt musical el posarà Glosa Càustica.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5:03 de la tarda reprenem el Connectats. Anem directament fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs estem immersos en aquesta primera part de l'operació sortida de la Diada. En concret s'allargarà fins demà a les 3 de la tarda. Hi ha molt moviment a les rondes i tot l'entorn metropolità. De moment no hi ha cap via afectada cap a punts més allunyats d'aquests punts que es comentàvem. Per exemple, sí que hem de comentar que a la 2 de Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida, hi ha un carril tallat, veiem per càmeres dos vehicles que han topat el carril esquerre i això poc de dificultat de circulació. De fet, ja tenim 2,5 km pel que fa a la B224, a Martorell, també lentitud, cap a Sant Esteve Sesrovires, la B23, entre el Papiol i Molins, aturades cap a l'AP7, i en el cas dels accessos nord destaquem la C33 i la C58 a Montcada Trinitat, com veieu encara estan entrant, a la C17 aturades cap a Barcelona, i com dèiem, les rondes, per tant, circuleu amb prudència i estigueu atents a com evoluciona aquesta situació viària. Molt bona tarda.
Gràcies, bona tarda, Sílvia.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El grup pessebrista de Castellà va inaugurar ahir una exposició que recull una cinquantena de cartells de les diverses exposicions fetes al llarg dels anys al local de l'entitat. Un dels parlaments va anar a càrrec de Jaume Muntada, un dels pessebristes més veterans del grup pessebrista. El seu pare ja ho era i ell, de ben petit, ja voltava pel local. L'entitat rebrà la medalla de la vila aquest vespre i ell serà l'encarregat de recollir-la, juntament amb representants de l'entitat. La Marina Antonez ha parlat amb ell del 75è aniversari d'aquesta entitat i del que representa aquesta medalla.
Molt bé, Jaume, doncs, si et sembla, comentem aquest fet, no? Enguany l'Ajuntament entrega la medalla de la Vila al grup pessebrista de Castellà. Tu, com a pessebrista veterà, com valores, doncs, que s'hagi decidit, doncs, aquesta medalla d'honor, podríem, al grup pessebrista?
Bueno, és una cosa que a l'entitat, al nostre grup, doncs, ens afalaga molt, no?, poder tindre aquest reconeixement. I bé, és una demostració de que intentem fer la feina ben feta i això es queda doncs reflectit amb el reconeixement que tenim d'altres llocs, no? Vull dir que estem donant també visibilitat al poble de Castellà i, bueno, ja dic, el fet de que ara ens atorguin la medalla de la Vila, doncs per nosaltres doncs és un gran honor i una cosa que ens afalaga molt, sí, sí.
Aquesta medalla coincideix amb els 75 anys de l'entitat, no? Déu-n'hi-do, sí. Aquesta xifra.
Sí, vull dir, mica en mica s'omple la pica, diuen, no? I sembla mentida, doncs, que hagin passat ja 75 anys, que aquests 75 anys estan farcits de molta història, de moltes anècdotes i, com no, de molts pessebres. I entre ells hi ha doncs, molts pessebres memorables i que estan escampant-se arreu del món. Vull dir que, bueno, és això que diem, hem anat fent treball com de formigueta i hem arribat fins aquí, del 75, i que per molts més.
I tant. A nivell personal, m'imagino que també ha estat com emocionant, no?
Bueno, sí, està clar, vull dir, quan veus que vas assolint fites, ja siguin, doncs, al llarg del temps, no?, arribar a fer-ne 75, doncs, mires enrere i veus que hi ha un bon camí, un llarg camí fet, però des de l'entitat volem mirar endavant i mirar cap al futur i el camí que ens queda, que esperem que sigui molt llarg.
De fet, aquest lligam t'arriba des de ben d'hora, no? Tu tens lligam amb els pessebristes des de ben petit.
Sí, bueno, jo, com que aquí diu, vaig néixer als pessebres, perquè el meu pare ja en formava part, i el fet de formar-ne part i de ser pessebrista implicava que jo i els meus germans i tota la mainada de casa, doncs, els dissabtes i diumenges, que en aquella època no hi havia tants entreteniments com hi ha ara, ni teatres ni això, doncs clar, la mainada, doncs, el pare se'ls emportava al pessebre i voltàvem per allà, ens embrutàvem de guix, arribàvem a casa, la mare rutinava perquè anàvem arrebossats de guix, i, bueno, i així ens vam anar creixent i coneixent el pessebre, sí, sí.
Mm-hmm. En quin estat de salut està ara el grup pessebrista?
Jo diria que molt bona. Doncs tenim assegurat el relleu generacional, tenim una bona paritat entre homes i dones i van sortint, perquè està clar, no és només tenir gent, vull dir, sinó que aquesta gent es vagi formant com a artista i es vagi encomanant i vagi agafant els coneixements que transmeten doncs, els més veterans i puguin també dir la seva, perquè això és l'altra cosa que, a diferència d'altres entitats pessebrístiques, doncs vas a segons quina entitat i sembla que tots els pessebres siguin fets per la mateixa persona. I això ve donat doncs, perquè millor només hi ha un mestre. Aquí som més gent a poder dir la seva, i també donem més marge, més llibertat que cadascú pugui expressar-se artísticament com vulgui, dintre d'uns d'uns mínims de qualitat, no? Però ja dic que l'entitat jo la veig super ben sana.
Jaume, tu també t'ocupes de fer els cartells, de fet, uns quants d'aquests sí. cartells es veuen exposats aquests dies al Calissó.
Bueno, mira, jo, a part de fer cartells que vaig començar a fer el 2007, em porto fets 18, o sigui, no he, des del 2007 fins ara, tret de l'any de la Bienal, que el vam fer per una persona externa, tots els he fet jo, i, però a més també he fet un estudi, un recull dels cartells que voltàvem per allà al Pessebre sense massa ordre ni concert, no? N'hem aconseguit recuperar 60. El més antic que tenim és l'any 61. I, bueno, en falten alguns, però els tenim, des del 61, els tenim, bueno, tenim molts, eh? En tenim 60. Sí que tenim constància que el primer que en tenim constància de cartell és l'any 53, que va ser uns cartells de cartolina de 25x35 que es van fer a la comercial tipogràfica del carrer Tres Creus de Sabadell, perquè el Vallès Impressor no va començar a fer-nos la feina fins al 60. L'any 60 va començar el Vallès. I res, ja dic, cada vegada és més complicat. Bueno, aquest any no he tingut massa problema, perquè com que aquest any és el 75 aniversari, el cartell que hem fet es basa bàsicament en el logo que vam escollir d'un concurs que havíem convocat per fer el logo. Sí, sí.
Molt bé, doncs Jaume, jo crec que ja podem deixar-ho aquí. Enhorabona compartida per aquest, doncs, guardó, aquesta medalla de la Vila, que s'entrega el dia 10 a les 8 del vespre als Jardins del Palau Tolrà. D'entrada, sí.
Em volia puntualitzar que també us recordo que el dia 9 a Cal Calissó també fem una petita exposició precisament d'aquests cartells. N'hi haurà una vintena i estaran exposats allà durant la Festa Major. Bueno, durant tot aquest mes.
D'acord. A partir del dia 9 al Calissó, doncs podem veure una mostra d'aquests cartells que ha fet el Jaume. No sé si tots els que hi haurà exposats són teus, no tots, no?
Hem fet un recull des del més antic i hem fet una tria així una mica aleatòria i els hem posat.
Perfecte. Doncs tenim pessebres per estona, eh?
Això mateix, esperem.
Doncs moltes gràcies, Jaume, que vagi molt bé.
Va bé, molt bé. Adéu.
Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
Ràdio Sabadell.
Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
Ràdio Municipal de Terrassa.
Bona tarda, de Terrassa.
El Prat Ràdio.
Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
Ràdio Castellà.
Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu de...
Thank you.
mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Ara al Connectats és moment per parlar d'esports i avui repassarem, farem una previsió d'aquest inici de temporada per als equips de Sant Cugatencs. Ho dic perquè ja ha començat la temporada per alguns, fins i tot amb molt bones notícies, i després d'altres que tenen apostes històriques, perspectives de futur pel que fa a aquest nou curs molt interessants, i de tot això en parlarem de seguida amb el coordinador d'esports de Cugat Media, Joan García. Molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, Carme.
Bé, doncs com deia, una temporada que es presenta, jo diria que il·lusionant, no? Així a grans trets pel que fa a molts equips santcugatencs.
Doncs sí, jo crec que la paraula que defineix és il·lusió europea, perquè tindrem dos equips participant en competició continental, i això, doncs, malauradament per l'esport de Sant Cugat no és que sigui tradició, però
no és habitual.
No és habitual, però aquesta última temporada el vòlei Sant Cugat va debutar a Europa, el júnior d'hoquei herba havia competit en tres ocasions, i bé, ara el Patiu que Club Sant Cugat femení i el júnior masculí d'hoquei sala jugaran a l'europeu, i a més el júnior masculí ho farà aquí a casa, a Sant Cugat.
Mm-hmm. Si et sembla, comencem per coses que ja estan finiquitades, que ja estan acabades i que, per sort i per l'esforç i el bon treball que han fet els equips, han acabat bé. Comencem pel júnior masculí d'hoquei herba, que ja ha aconseguit el primer títol, ja el té al Sarró, l'ha aconseguit fa uns dies.
Doncs sí, va ser aquest diumenge a l'estadi Martí Colomer de Terrassa, el camp federatiu de la Federació Catalana, i ho va fer aixecant el primer títol de la seva història de campions de Catalunya. Sí que és veritat que el femení, doncs, no va arribar a la final, va caure a la primera fase, i és un dels equips i clubs que té més campions de Catalunya, però s'ha estrenat en la vessant masculina. A més, ho va fer davant d'un equip com és el Polo, i va acabar el temps reglamentari empat a 2, i en els shootouts, en els penals, 3-2 va superar el conjunt barceloní, i d'aquesta manera aixecàvem el primer títol de la temporada pel conjunt d'Oriol Torres. Un equip, el júnior, que debutarà a la Lliga, s'estrena aquest diumenge, ho farà a casa davant el Tennis de Santander, i començarà ja el que és la Lliga de Divisió d'Honor.
El Polo. És estrany, no?, que el Polo se li escapi un títol, o és que es presentava un Polo amb un equip de suplents? Què va passar?
No, el Polo presentava ja tots els jugadors, però és que el júnior ja porta molts anys fent molt bé les coses. De fet, aquesta última temporada va jugar a la Final Four per segona vegada a la seva història, i la veritat és que és un equip que, amb jugadors joves que ja han agafat molta experiència a la categoria, i de fet el júnior ja podem dir que és un dels top 4 de l'hoquei herba masculí.
La reflexió, el comentari que feia, no era per treure mèrits al júnior, però sí que m'ha estranyat que el Polo, que és un equip que els últims anys ha estat sempre disputant títols de les diferents competicions, se li escapés un com aquest. En qualsevol cas, victòria, primer títol, com dèiem, del júnior masculí, per tant, comença molt bé la temporada. I anem ara per un altre, en aquest cas un conjunt femení, el del Sanko de futbol, que s'ha presentat al torneig dels històrics i
correcte,
ha acabat aixecant la copa.
No, sí, ja era la seva tercera participació i ha aixecat el títol per primera vegada, un torneig històric que organitza el Futbol Club Martinenc, ho fa la categoria masculina, que té més tradició, a la femenina l'ha incorporat fa 5 o 6 edicions, i el Sanko, que va fer un torneig brillant. De fet, al primer triangular, que és la fase prèvia, va guanyar tots els partits i, a més, en porteria 0. Després va arribar a la final i va guanyar el Terrassa per 2-0, amb gols d'Aroa i Ariadna. A més, el conjunt santcugatenc també s'han dut premis importants, per exemple, el de Lídia Bellmunt com a millor jugadora del torneig i també el de màxima golejadora, que ha caigut a les mans d'Aroa amb 5 dianes, i això parla també molt bé d'un equip que enguany debuta a Tercera Federació. Han fet el salt per aquesta reestructuració que hi ha hagut en el futbol femení i jugarà a competició estatal. De fet, el debut serà el 21 de setembre a la Jaume Tubau, quan rebran el Fontsanta Fatxó de Cornellà.
Explica'ns una mica com quedarà el panorama pel que respecta a les categories després d'aquesta reestructuració, perquè ens fem una idea. La Tercera Federació a què equival?
L'equipararíem a la quarta categoria estatal del futbol femení. Hauríem de parlar primer de la Lliga F, que és la màxima categoria estatal. Després baixem una categoria més, que seria la Lliga F2, per dir-ho d'alguna manera. Trobaríem la primera i segona federació i la tercera federació. Seria la cinquena categoria.
Molt bé, això també parla molt bé del treball que s'està fent en la branca femenina del Sanko, no?
Doncs sí, a banda de tenir totes les categories ja completades des de fa anys, el Sanko, que ha fet una aposta decidida pel primer equip femení, ja portava moltes temporades intentant l'ascens, sempre s'escapava per petits detalls, i la temporada passada hi va haver una reestructuració i els 7 primers classificats de preferent pujaven de categoria, i això els ha donat l'accés en aquesta nova categoria, molt exigent, amb molt bons equips, i veurem què poden fer.
Serà interessant. Canviem d'esport, continuem amb noies, un altre equip femení, el del Patí Hoquei Club Sant Cugat, que, com apuntaves al principi de la secció, debuta en competició europea. Un equip femení que ja porta molts anys fent bé les coses, que va tenint relleu generacional i que va mantenint i fins i tot pujant el llistó.
Doncs sí, i mira, el millor exemple és el de la portera Carla Batlle, que ha debutat amb la selecció espanyola en un europeu. Tu te'n recordaràs que l'últim precedent d'una jugadora santcugatenca que disputés competició europea o mundial va ser Maria Rosa Tamborini.
De fet, ja fa molts anys.
15 anys. Hi ha una diferència de 15 anys entre Carla Batlle i Maria Rosa Tamborini. I bé, el Patí Hoquei, que disputarà competició europea. I per què disputarà competició europea? Doncs per també una renúncia que hi ha hagut. Ens expliquem. A l'Hockey Lliga Femenina, aquest any, la Federació Espanyola tenia 7 places per a competicions europees i no 6. Això vol dir que els 7 primers classificats podrien anar a competició europea. Teníem, d'una banda, els 4 primers classificats que anaven a Champions League, a la màxima categoria estatal, i després trobàvem 3 places més per a equips espanyols. El Patí Hoquei, a l'última jornada, va perdre aquesta plaça, la setena, davant del Voltregà, i Voltregà és qui va anar a aquesta competició europea. Però hi ha hagut una renúncia d'un equip alemany i, ràpidament, el vuitè classificat de la Lliga Espanyola ha entrat en aquesta competició europea. Una competició europea on, bé, ja tenim definit el primer partit, que serà a Sant Cugat, el 22 de novembre. El rival serà un equip portuguès, Vaja. És el Gulfilares. Aquest equip, hem indagat una miqueta, és una població de 12.000 habitants, està molt a prop de Porto, i és un equip jove, una mitjana d'edat de 20 anys, jugadores de la casa, un pavelló amb capacitat per a 2.000 espectadors. També el tècnic, el Borja Ferrer, ens comentava que és una gran il·lusió i un gran repte, però que el més important és l'hoquei lliga, per mantenir la categoria. Han marxat jugadores importants, Alban Bros i, sobretot, doncs, Txell Gimeno. Però Alban Bros, que ha marxat per motius laborals a Suïssa, es notarà molt, és una de les jugadores més destacades. I han incorporat jugadores molt joves. Aquesta és l'aposta fonamental del patí hoquei Sant Cugat. Ja fa anys, apostar per jugadores joves que aquí tenen molt de protagonisme i poquet a poquet doncs van pujant esglaons, no? en el nivell de l'hoquei patins estatal. I també des del planter pugen jugadores destacades. Amb això l'equip vol gaudir d'aquesta competició. Recordem que ara mateix estan disputant la Lliga Catalana. Estan pendents d'un partit entre el Fraga i el Voltregà per saber si disputen la Final Four o es queden a les portes. Van perdre el primer partit amb el Fraga, van guanyar el segon amb el Voltregà i tot fa pinta que el Fraga s'acabarà imposant al Voltregà i llavors no anirà a la Final Four, però és un torneig de preparació i de, sobretot, d'agafar sensacions de cara a la temporada regular.
Doncs esperem que, com dius tu, gaudeixin d'aquesta experiència que és competir a nivell europeu, però que se centrin sobretot en aconseguir doncs, mantenir la categoria. I anem per un altre equip femení, és el DSB Club Voleibol Sant Cugat, que s'ha reforçat aquesta temporada, un parell de jugadores de noms realment impronunciables. Mira, faré una prova. Mayra Westergaard i l'Anne Zengotita Bengoa.
Correcte.
Complicat, això,
sí. Posem un 10, a la pronúncia. Sí, noms complicats, però noms molt coneguts en el vòlei estatal. Són dos jugadores referents. De fet, la Mayra Westergaard, que arriba a Sant Cugat, ja fa anys i panys que milita a Lliga Estatal. Ha estat a molts equips, ha estat a Los Rioja, ha estat a les Canàries, l'últim equip és el MB de Lugo i és una jugadora amb molt de caràcter. Ja l'ha patit al vòlei Sant Cugat jugant en contra perquè té molt de caràcter dins de la pista. Anima el públic des de dins, bé, és un tro, sobretot, amb el servei, un servei molt potent, no? I si et sembla, anem primer a fer una petita radiografia d'aquest vòlei Sant Cugat. Un vòlei Sant Cugat que ha canviat de tècnic, ha arribat Joshua Pérez, que era el segon entrenador de Leo Passarini la temporada passada i anteriorment també amb Rafa Ruiz, és a dir, un entrenador que s'ha nodrit dels coneixements de Rafa Ruiz i de Leo Passarini, dos tècnics molt, molt consolidats, i a partir d'aquí ha mantingut el bloc fonamental i ha incorporat aquestes dues jugadores per fer un salt de qualitat. La Anne Zengotita Bengoa té 27 anys, arriba procedent del Kiele, de Castella-La Manxa, jugador oposada, i és una de les millors jugadores, de fet, és la quarta jugadora amb més punts sumats pel seu equip aquesta última temporada. Si et sembla, escoltem el que ens deia i quina ha de ser la seva aportació en el conjunt santcuatenc.
Creo que al final el club también ha dado un pasito en cuanto a fichajes y se ha esforzado también, así que, y aparte vienen de un equipo muy sólido, de jugadoras con mucha experiencia, así que yo creo que ojalá que sea el año que Sant Cugat esté entre los primeros y que pueda dar ese salto de calidad en la liga, ¿no?
Així ho esperem, no?
Sí.
I ens agradaria.
Són dues jugadores que han vingut aquí. I ara ningú s'amaga, el DSB Club Voleibol Sant Cugat. Així com el discurs abans era més pausat, més tranquil, de hem d'assolir la permanència i no mirem més enllà, aquest any l'horitzó i l'objectiu és anar a la Copa de la Reina, disputar els play-offs pel títol i ser ambiciosos. Aquestes dues jugadores, el pressupost també s'ha incrementat, per tant, quan hi ha inversió ha d'haver-hi retorn, o almenys això s'espera.
Resultats.
Correcte.
Com a mínim, no? Això és el que espera el club. Et sembla que acabem recordant que aquesta temporada, d'aquí uns dies, el dia 29
de setembre.
El dia 29 de setembre arriben els Premis Esport en Marxa que organitza Cugat Media, i que ja es coneixen els guanyadors. El que passa és que no s'anuncien fins a l'hora de la cerimònia. Explica'ns una mica aquests premis Esport en Marxa, que tindran una doble entrega corresponent a les dues últimes temporades. Una mica què és el que podem esperar.
Doncs mira, podem esperar, primer de tot, un reconeixement a tot l'esport de casa nostra, l'esport sant cugatenc, amb dues temporades que han estat plenes d'èxits. De fet, la temporada anterior és la millor temporada de la història de l'esport santcoatenc, amb resultats capdals i amb èxit sense precedents, no? Aquesta cerimònia s'iniciarà a les 7 de la tarda, el dilluns 29 de setembre, i tindrà un mestre de cerimònia com és l'Àlex Corretja, que sens dubte...
Amic de la casa, no?
Amic de la casa, guardonat també els Premis Esport en Marxa.
De la primera edició.
Doncs mira, si han passat ja anys. I, a més, es retrobarà tot el teixit esportiu, una nova temporada, i nosaltres serem com el nexe d'unió perquè tothom s'hi pugui aplegar. Hi ha 10 categories, el jurat ja s'ha reunit, ja tenim el veredicte, però òbviament no es farà oficial fins al mateix dia de la gala. Hem de dir que hi ha hagut una 60 de propostes, per tant, déu-n'hi-do, tots els candidats, però, clar, només pot guanyar un. Per tant, 20...
Un per categoria.
Un per categoria, per dues temporades, doncs 20 guardons, i res, la festa de l'esport de Sant Cugat.
Doncs estarem pendents i, evidentment, que hi participarem d'aquesta festa el dia 29 de setembre al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies, Joan, que vagi molt bé la temporada.
Molt bé, gràcies a tu.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren com gotes d'aigua s'enyoren aquells que ja no es veuran.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Stepped out of my zone, I had to get out of the lung and figure it out on my own, and I know what I really want now.
Soc el Kevin Hurtado del Prat Ràdio i avui us vull recomanar un còmic clau en la història recent de Spider-Man, el Brand New Day. Aquest còmic va arribar com la continuació després del famós Mephistazo a One More Day, una història a la que Spider-Man fa un pacte amb Mephisto, el diable en l'univers Marvel, per tal d'ocultar la seva identitat i salvar la vida de la tieta May, que va estar ferida per un dels seus enemics. A Brand New Day, la vida de Peter Parker es reinicia, ja no està casat amb la Mary Jane, la seva identitat és secreta i torna a ser el trentanyer solter que lluita per arribar a final de mes mentre viu amb la seva tieta May. En aquest nou punt de partida, Marvel va reunir un autèntic Dream Team de guionistes, Dan Slott, Mark Waid, Bob Gale i Zeb Wells, amb dibuixants del nivell de Steve McNiven, Phil Jiménez i Marcos Martín. Brand New Day porta vilans nous com Mr. Negative, que es va fer popular a la primera entrega del videojoc de Spider-Man de PlayStation, i recupera el to clàssic d'aventures urbanes alhora que modernitza el personatge. És una lectura ideal si vols retrobar-te amb Spider-Man i en la seva versió més pura: humor, drama i acció a parts iguals. En definitiva, un còmic polèmic pel seu context, però fonamental per entendre l'Spider-Man de l'última dècada i que, a més, és la inspiració principal i dona nom a la nova pel·lícula del personatge protagonitzada per Tom Holland, que ja s'està produint i s'estrenarà l'any vinent.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
La castellarenca Júlia Barragán és una de les cantants del grup The Aguateques. Fundat a Vilanova i la Geltrú, compta amb membres d'aquesta població i també de Barcelona, Girona i, com el cas de la Júlia, de Castellà. En total, 9 artistes. The Aguateques és una banda de versions força peculiar, amb un estil molt propi i un repertori molt gran on poden cantar fins a 100 cançons en 2 hores i mitja, passant per tots els estils, des del rock a l'esca, la rumba catalana o l'electro latino, sempre amb un estil fresc i amb molta energia. La Marina Antúnez ens apropa la figura de la Júlia. Ho fa des de Ràdio Castellà.
Parlem ara d'aquests artistes que també s'han mogut per Catalunya aquest estiu 2025 i que també segueixen, de fet, fent coses durant aquest setembre. És moment de parlar ara amb la Júlia Barragán. Ella és una castellarenca que s'apunta a moltes coses. De fet, la coneixem també en el seu vessant d'actriu, però també, com no, en el seu vessant de cantant. I, de fet, també l'hem sentit a vegades quan arriba Nadal, vestida de vermell, cantar moltes vegades als jardins del Palau Tolrà. Però avui no parlem d'això, sinó que parlem de la seva participació com a membre de la banda de Aguateques, una banda que també doncs, ens visita per la Festa Major, ja en parlarem després, i la tenim al telèfon ara mateix. Júlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
A veure, has estat fent bolos, t'hem vist molt activa, molt atrafegada amb el grup d'Aguateques, és així, no?
Exacte, sí, la veritat és que aquest estiu no hem parat. Ens hem recorregut tot Catalunya i, de fet, fins i tot hem sortit de Catalunya. Ens en vam anar a Menorca, a Ferreries, sempre ara ja fa 3 anys que baixem a Benlloc, al costat de Castelló, i fins i tot a Saragossa aquest any. Vull dir que no hem parat ni un moment.
Carai, és una banda fundada a Vilanova i la Geltrú. Com és que una castellarenca acaba doncs, en aquesta banda de Vilanova?
Doncs mira, la veritat és que aquest món no és tan gran com pot semblar i acabes coneix, treballes en un lloc que sí que són gent del teu voltant que coneixen a una altra persona, que coneixen a una altra persona i just necessitaven algú que vingués a fer una substitució a la cantant de Aguateques i allà és com vaig acabar. Llavors va funcionar tot tan bé que al final ens hem quedat les dues i ara fem la gira dues cantants i és un plaer, la veritat.
Clar, perquè ho deies, no? Ells són fundats, diguéssim, a Vilanova, però no tots els membres del grup sou de Vilanova, no?
No, exacte. Estan els tres fundadors del grup, que sí que són de Vilanova, però després doncs, gent de Barcelona, gent de Girona, jo de Castellà, vull dir que tots estem una mica donant voltes per tot arreu.
Mm. Quants sou en total?
Som 9 sobre l'escenari.
9 persones. Molt bé, 9 artistes que ens presenten què? Com ens hem d'imaginar aquesta banda?
Doncs Aguateques és un grup de versions, al meu entendre, bastant peculiar. Té un estil bastant propi, tot i que fem versions. El repertori molt gran, 2 hores i mitja on cantem pràcticament 100 cançons. I passem des de l'esca, el rock, la rumba catalana, en moments d'electro latino, una mica de tot, sempre amb aquest estil fresc, amb molta energia, algo que crec que sempre diuen quan veuen el nostre directe és que no parem en cap moment, o sigui, no dona temps a quasi ni anar a buscar una cervesa per part del públic perquè ja l'energia està tota l'estona al 100%. Vull dir que jo crec que aquest és una de les coses que més ens caracteritzen i que ens fan repetir en diferents llocs de Catalunya.
Clar, tu deies, canteu més de 100 cançons, o pràcticament 100 cançons diferents, de diferents estils. Com t'has hagut de preparar, tu, per aprendre't i interpretar tots aquests temes?
Bueno, aprendre's les cançons crec que és el de menys. Al final, la majoria són cançons que tots coneixem, vull dir que vulguis, potser no et sona la lletra, ara sóc la persona rara que va de festa i se sap les lletres de totes les cançons, no perquè tingui una especial facilitat per elles, sinó perquè me les he hagut d'aprendre. Però crec que la dificultat en el directe està en poder passar per tots els estils i transformar-te tu mateix amb els estils i, sobretot, aguantar les 2 hores i mitja sense parar de ballar, sense parar de cantar, donant-ho absolutament tot i comunicant amb el públic perquè et segueixin.
Mm-hmm. Llavors... Sí. Digues.
No sé, ara ja com que portem moltes hores de gira, jo crec que ja és algo natural.
Uh-huh. Ho comentàvem al principi que tu també doncs, ets actriu i suposo que en aquest sentit, aquest tipus de bandes, no, de grups, el teatre t'hi ajuda, no? Els coneixements que tinguis de teatre t'hi ajuden.
Exacte, de fet l'altra cantant, la Xènia, també és actriu, les dues som actrius de musicals i jo crec que primer, per això ens entenem també i tenim els mateixos codis, i segon, t'ajuden a estar, pues, tenim una formació per estar ballant i estar cantant i crear-te aquest personatge en els diferents estils, que sense cap mena de dubte ens ha ajudat moltíssim, i crec que és bastant també representatiu del que és Aguaté, que és que les dues figures femenines tinguin aquest background, diguéssim. Uh-huh.
Música de petxanga, no música de festa major, m'imagino.
Música de festa major, sí, és música per venir, passar-s'ho bé, música que coneixem tots, per venir a cantar, per venir a ballar, és per venir a passar una bona estona. Ens assegurem que sueu i que tingueu ganes de seguir després de les 2 hores i mitja, que no pari la festa.
Molt bé. I, Júlia, amb què ho combines tu? No sé si això t'ha ocupat ben bé el 100% del teu temps aquest estiu, o has pogut fer altres coses?
Doncs justament jo, per exemple, tinc la sort que només faig això a l'estiu. Hi ha altra gent que ho combina amb 500 grups diferents. Sí. Però justament jo només faig el grup, també perquè requereix molta energia, moltes hores. Ja et dic, doncs ara al setembre justament ens veureu el 14 de setembre, i aquella setmana tenim concerts tots els dies de la setmana. Vull dir que realment no crec que jo pogués fer més projectes a l'estiu.
Parlem d'això. Us tindrem a Castellà, a la festa major que organitza també l'entitat Vila Barraques, allà a l'espai Vila Barraques, no? Al costat de l'Skate Park.
Exacte. El 14 de setembre em fa moltíssima il·lusió, la veritat, perquè, bueno, Barraques forma part de la meva festa des de que soc adolescent. I em fa moltíssima il·lusió que a part sigui amb ells, que siguin al seu escenari, que hagin pensat en nosaltres. I ja ho vam mig intentar, bueno, jo ho porto intentant-ho molt temps, perquè la veritat és que em fa molta il·lusió venir amb la meva gent i cantant al meu poble i donar-ho tot per vosaltres. Llavors, al final aquest any ha pogut ser el 14 de setembre, diumenge, és l'últim dia de festa, però no toquem molt tard, o sigui que us animem a tots, ni que sigui a passar-vos una estona o a passar-vos el concert sencer, i venir a ballar amb nosaltres, perquè això serà una superfesta.
I aquí no tenim problemes, perquè dilluns llavors per nosaltres és festa.
Exacte. Sí,
encara que dilluns sigui diumenge. Bueno, per tota la gent que treballi i que està allà, això també és veritat.
Escolta, però la resta poden venir. No és molt tard, comencem a la... Crec que encara no s'ha dit l'hora, però crec que comencem sobre la 1 o així. Llavors, nosaltres acabarem tard, però podeu venir una estoneta. Us ho passareu bé, els que no treballeu a Castellà.
D'acord. Acabem parlant també de l'escenografia, no només aquest vessant que dèiem interpretatiu, no?, i musical festiu, sinó que també a nivell d'escenografia i vestuari també aneu lluïts, no?
Anem lluïts, sí, perquè l'estètica ja és aquest... Seguim aquesta cosa de, pues, festa, platja, també ells, com són de Vilanova, tenien aquesta... No, és que la platja és superimportant per nosaltres, les festes a la platja. Llavors, tots anem amb camises hawaianes, l'escenari està ple de flors hawaianes, ja en tenim els inflables, el tiburó i el flamingo que ens acompanyen sempre. Crec que també és molt característic nostre i que segueix també el que acaba sent l'estil propi també musical del grup, que és festa, fresc, energia, que al final, no sé, ells ho relacionen molt amb la platja, i al final nosaltres també ho hem acabat relacionant així. Vull dir que és vistós i crec que no us deixarem indiferents.
Molt bé. De Aguateques, per què aquest nom?
Doncs, a veure, la veritat, no m'ho han sabut explicar molt mai bé. No sé en quin context van crear el grup, llavors no et puc donar molts detalls d'això. Ells deien que els agradava aquesta cosa del guateque, que és més antic el nom, i llavors pues, l'aigua, que és la platja, uh-huh. I d'aquí una mica va venir el nom. Però tampoc et puc ser... No facis gaire cas del que jo digui, perquè tampoc m'ho han explicat mai. Jo ho he preguntat, però no ho saben tampoc explicar ells, vull dir que...
Molt bé, doncs ens quedem així.
Va venir així.
En tot cas, sí que es diuen així, de Aguateques, sí que també podrem sentir, doncs, cantant la Júlia Barragán, i sí que, doncs, els tindrem a la festa major, com ella mateixa ens ha explicat el dia 14 de setembre. Júlia, moltes gràcies per haver-nos atès. Enhorabona per aquests concerts ja fets aquest estiu i esperem doncs que no s'aturin i que tingui un llarg recorregut aquest grup.
Moltes gràcies.
Una abraçada forta. Fins aviat.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu. No sé si vostè me mata. Ai, se te pego. Ai, ai, se te pego.
No et desconnectis. Connectat.
Això s'acaba. Només ens queda desitjar-vos una bona diada demà, Diada Nacional de Catalunya, i recordar-vos que el Connectats torna divendres. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
Finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.